Al matí. Un respir per arribar a tu. Ens esforcem per arribar al teu cor i somiar desperts.
Al matí de Ràdio Sabadell, cada dia des de les 11 a 2 quarts de 2.
Els prescriptors.
I un dijous més arriben els prescriptors amb un munt de recomanacions coherents a impactes visuals. Ens preparen una festassa gran, no? A veure, què teniu avui? Molta cosa, molta teca?
Bon dia.
Bon dia.
Sí, avui inaugurem una exposició del Xavi Valiente, un gran artista i que encara no ha fet cap exposició d'impactes i, bueno, doncs ja tocava.
Doncs ja era hora, no? Xavi, bon dia, Xavi Valiente.
Hola, bon dia, què tal?
Molt bé, moltes ganes de descobrir ara l'exposició. De seguida ens expliqueu, però hem de fer les presentacions. Avui també ens acompanya la Neus Elfa, la nostra experta en dansa. Bon dia, benvinguda.
Bon dia.
Que ha vingut acompanyada de la Diana Girbau, que és actriu i ballarina de Chorus Line. Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, gràcies.
Volem descobrir tots els detalls d'aquest espectacle. Ja vam parlar fa uns mesos, però avui tocarà una altra vegada descobrir-ne moltes més sorpreses. I per últim, i no menys important, tenim en Llongue amb un munt de propostes musicals que segur que no ens deixen indiferents, no? Bon dia.
Sí, espero. Bon dia.
Bon dia i bona estrena, que comença
sí, sí.
També com a prescriptors.
Sí.
Doncs vinga, Guerens, a veure, explica'ns com va sorgir la idea de fer doncs, aquesta exposició amb el Xavi. El vas trucar tu o ell et va dir, va, ja és hora, no?, que impactes ens oferiu un espai.
Bueno, el Xavi Valiente és part de la nostra associació de graffiti d'aquí a Sabadell, d'Artefacto, i bueno, hem cregut que era el moment, però ell també ja em que ja fa temps que reclamava un espai a dintre d'impactes i, per tant, doncs, bueno, ha arribat el moment. La veritat és que està... Bueno, estem encara penjant les obres, però estem bastant impressionats. Molt, molt bon material.
Què és el que veurem, Xavi? Explica'ns una mica la teva proposta.
Pues es una serie que he hecho a lo largo de estos últimos 4 años de boquillas, de las que utilizamos para pintar murales.
Uh-huh.
Y las he cogido de los propios murales que yo trabajo y las he pasado a pintura, acuarela, acrílico, y entonces es esa serie.
¿Quién es el resultado? O sigui, ¿qué va a obrar? L'espectador que vagi.
Algo muy guapo. Tenéis que ir.
Moltes textures, no? Diferents.
Molta taca, molt color, molta expressivitat.
Uh-huh, molta creativitat i tot això doncs, uh-huh. amb aquestes diferents propostes, no? Tot això, quan fa que has treballat per crear doncs, aquesta proposta?
Les primeres boquilles les uh-huh. vaig començar a fer el 2016 i ha anat evolucionant. Primer era més dibuix, més una cosa més pensada, més estructurada, i a mesura que passava el uh-huh. temps he anat treballant la taca, el color i l'atmosfera.
I es diu caps, no? Perquè, clar, evidentment, doncs, són els caps dels sprays, no?, que utilitzes. O sigui, que això és economia circular, també, creativitat
i reciclaje
puro i duro. També sorprèn, no?, tot això, quants caps veurem i una mica com els ubicareu per tot la galeria d'impactes.
Pues són 17 làmines a petit format i després hi ha un quadre d'un metre per un metre i mig per un metre i mig, que és la pintura acrílica, que és la guinda de l'exposició.
Mm-hmm. I suposo que també, doncs, si a algú li agrada, podrà comprar doncs, alguna d'aquestes peces o no?
Sí, 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 està tot a la venda.
Sí.
També ha fet unes làmines més econòmiques, uh-huh. reproduccions, que bueno, per la gent que no vulgui una obra original, doncs sempre es pot emportar una petita reproducció a baix preu. No?
Uh-huh. Uh-huh. Fins quan tenim temps per veure aquesta exposició i avui que s'inaugura, que és el que ens proposem?
Avui s'inaugura i durarà tot el mes, fins a finals de març, fins al 28.
Uh-huh.
I bueno, avui també podrem disfrutar de la música del Manuel Funk, que és un DJ habitual també d'impactes, i bueno, ens posarà una de les seves sessions. No?
Uh-huh. Xavi, explica'ns també per vosaltres els artistes, no?, la importància de ser-hi doncs, en aquesta nova associació i també de disposar d'espais, no?, per oferir doncs, i donar visibilitat a les vostres creacions.
Bueno, yo pienso que es importante porque hay mucho artista aquí en Sabadell y es una manera de poner la ciudad en el mapa y de dar expresividad a los artistas.
D'oferia més, color, a la més calle. Color, més color als carrers, que això és el que ens agrada molt. Em sembla que teniu feina, no?, perquè heu d'acabar de...
Sí, érem una mica retreçats amb el muntatge.
Això ja et dic que sempre et passa, eh?, quan inaugures a Guerens, però sí, també es treballa millor a vegades, no?, sota
sí,
pressió.
Sí, sí,
Doncs una abraçada ben forta i nosaltres el que fem ara és doncs, a conèixer doncs, a diferents artistes, o em sembla que només un artista en concret, no? Yonghe, a veure, què ens has portat avui?
Dues coses. De fet, és una mena de cosa que et lliga a tres, diguem, per dir-ho d'una manera. Jo vinc a parlar d'una dona que es deia Nico, que era una alemanya que va anar a parar a Nova York a l'època del Village de principis a finals dels 60, i que va estar en una banda que, i aquí lligo un altre personatge, que era la Velvet Underground, que tothom sap qui era Lou Reed, però la Velvet no és tan famosa, no? Ella estava a la Velvet i cantava a la Velvet i després també va cantar amb altra gent, no? I de fet també ho porto lligat amb una revista, que llàstima que això és ràdio i les revistes no es veuen, però heu de donar
fe. Però tenim les xarxes socials i després compartirem doncs... aquí el podcast amb unes imatges brutals,
jo aquí tinc
tant de les obres del Xavi com d'aquesta revista singular, que jo crec que això ja és com un tresor, eh?
Hombre, és el número 1.
És el número 1!
El número 1 de la revista Vibraciones, que va sortir l'octubre del 74, jo en aquella època feia 15 anys, no feu números, sisplau, i va sortir això, una revista editada a Barcelona, i parla, bueno, de gent que absolutament tots són... A veure, molts estan morts, és innegable, de la portada de Franz Zappa està mort, la Nico mateixa és morta, va morir
a Eivissa. Però la seva música no, però allà està,
i això, he portat una mostra de la Velvet. La Velvet té dues cares, una cara més obscura, una cara de música molt... diguem, en teoria molt poc produïda. De fet, el productor del Velvet Underground era Andy Warhol, crec que et sembla, de tota la moguda aquesta també, i que es més va ficar a produir, tot i que jo crec que Warhol de músic no n'era, vull dir que era una mena de producció més estètica que res, no? I la Velvet, això, tenia una cara obscura, una cara de temes, allò, guarros i tal, i llavors aquesta cara de més baladera i de cançons més dolces que moltes vegades cantava
Nico. I tu ens has portat la dark, no? La fosca.
Perquè vinc parlant de la Nico, que és el fil conductor de tot això, i una cançó molt, molt guapa d'aquesta època que es diu Sunday Morning.
I que sona així.
Sunday morning brings the dawn in. It's just a restless feeling by my side. Early dawning Sunday morning. It's just the wasted years so close behind. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing at all. Sunday morning. Thank you.
Brutal, us ho he dit, amb el Llongue descobrirem petits tresors musicals. Que ens pots explicar d'aquesta dona, d'aquesta artista potent, no?
Bé, sí, és una dona, doncs, això, que anava, diguem allò, bastant a saco per la vida. En època que va veure Lou Reed també, no? Lou Reed era un tio que s'havia fotut totes les drogues del món, la cançó aquella del I'm Waiting for My Man. Mm. És un tio que està esperant el seu camell, no? I jo, de fet, vaig tocar amb un saxofonista que havia sortit amb la Nico, que evidentment devia ser molt més gran que ell, i a vegades explicava de manera molt bastant gràfica, deia, sí, aquesta era l'època en què la Nico i jo ens castigàvem les canyeries, o sigui que déu-n'hi-do.
El nivell, no?
I, sí, va acabar a Eivissa, com molta d'aquesta gent, vivint allà, i això va morir l'any 88. I a part de, evidentment, a l'època aquesta de la Velvet, que potser és la musicalment més brillant, ella també va fer carrera en solitari, va fer no molts discos, tenia un disco molt maco que es deia Chelsea Girl, que és un disco preciós, però també va col·laborar amb altra gent, i de fet em fa molta gràcia, perquè en aquesta revista que he portat, això del Vibraciones del 74, hi ha un article que parla d'ella, i diu, literalment, diu, Lou Reed és un traïdor, o sigui, la cançó que aquesta que acabem d'escoltar, que no hi cantava Lou Reed, però que és de Lou Reed, escrita per ell, diu, Lou Reed és un traïdor, i després parla del següent personatge amb qui la sentirem a cantar, que és Kevin Ayers, que aquest potser encara és menys conegut. És un tio que havia estat, un anglès, que havia estat en una banda que es deia Soft Machine, després va viure una banda molt psicodèlica, d'aquells que a vegades semblava que es prenguessin el pèl. Són allà unos tontos col·locades amb una guitarra. Però ell després va fer coses molt interessants, té discos preciosos. Va estar vivint bastant temps a una barcassa d'Amsterdam, també, i també va acabar, no, aquest no a Eivissa, sinó a Palma, bueno, a Mallorca. De fet, va gravar algun disc a l'estudi del Joan Bibiloni i tal, i a títol anecdòtic personal, quan amb la Madame vam anar a tocar, una vegada vam anar a tocar a Mallorca, estàvem a un bar prenent una copa i de cop el veiem a la barra i l'Aleix em diu, és ell, el Kevin Ayers. Per nosaltres era, et prometo, per mi era un referent total, era com si estigués veient a John Lennon, diguem, abans que el matessin, clar, sinó encara hagués sigut més fort. Però diu, hòstia, el Kevin Ayers, no? I vam anar cap allà, tímidament, i l'Aleix li va dir, hola, diu, nosotros también somos músicos. I el tio es va girar, ens va mirar i va dir, pues qué mala suerte. Doncs amb aquest Kevin Ayers, Nico també va gravar una, bueno, com a mínim aquesta cançó, una cançó molt divertida de Kevin Ayers, que també té una part oscura, us ho asseguro, però també ja he portat, és el matí i tal, i vinc amb les coses fresques, i una cançó molt, molt alegre que es diu The Oyster and the Flying Fish, l'ostre i el peix volador.
An oyster was a-traveling along the ocean road. He'd been some time preparing, and now he'd left the foe. He was sick of being oysterized. He wanted to explode, to explode. Ula, 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 la, 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 la. Ula, 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 la, 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 la. He saw a pretty flying fish and said, if I could have one wish, I'd change into a flying fish and then I would be happy. Yes, I would. Ula, 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 la, 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 la. Was heard to say, if I could find a place to stay, I know I would be happy. Yes, I would.
Quines joies, que estem descobrint avui.
Bé, molt boniques.
Ja et dic.
Mira, veus, la Neus s'està baixant ja tota la discografia,
Sí. Molt boniques.
No, esclar, és que és interessant. Són coses d'aquestes que en el seu moment tampoc van ser especialment famoses. Aquí vien elles, ja et dic, i ara se'n recorda poca gent. Però els que el recordem, l'adorem. I la tercera cosa de la que us venia a parlar és, em direu, això ho sap tothom, no? Parlo de Queen. I tothom quan diuen Queen diuen, ah, sí, clar, el Bohemian Rhapsody, si m'aprietes molt el Barcelona, no? I alguna altra cosa més. Però Queen van començar, com tothom, amb un primer disc, no? I en aquesta revista que he portat també fa molta gràcia perquè hi ha un article que diu Queen, grupo revelación del 74. Perquè van treure el Queen 2, que era el segon disc, en el qual el single era una cançó que es deia Killer Queen i que realment ja sonava Queen totalment, aquella guitarra de Brian May, absolutament, o sigui, sonava completament. Però el disc anterior, que si no mal no recordo de Queen i prou, per això aquest es va dir Queen 2, hi havia començat amb un single que va sortir, que era una cançó que es deia Keep Yourself Alive, i més enllà de la veu, que evidentment és Freddie Mercury, i el reconeixes, l'estètica és molt poc Queen, és una cançó que ara mateix dirien, esto de single estás loco, que hay un solo de bateria. Dirien, bueno, això està prohibidíssim, els solos de bateria estan batadíssims. Però així van començar Queen amb aquesta cançó, que es deia Keep Yourself Alive.
Avui viatjant en el temps amb Junge, que, a veure, aquesta cançó a més et porta uns records que jo crec que ens faran doncs, un viatge en el temps a tots. Vinga,
sí, no tant aquesta, sinó la que deia la segona, el Killer Queen, el segon single aquest del que parla la revista, que jo l'escoltava aquí en el carrer Sant Josep, hi havia una sala d'aquestes de recreativos.
El Sant Pep,
el Sant
mític.
Pep, que, sí.
Que tots els que tenim una edat havíem anat a jugar.
Sí, doncs ja, imagina't. Doncs això, jo recordo que hi havia una jukebox, una màquina de discos, d'aquestes que posaves un duro, i em sembla que amb un duro, no sé si en sonaven tres, no ho sé, a millor em sonava un, ja ho estic idealitzant. El cas és que posaves un duro, cinc pessetes, eh?
Però havies de pagar, no és com ara.
Tres cèntims seria.
Havies de pagar, si volies escoltar música.
I sonava aquesta cançó, el Killer Queen, i sé que això, jo quan sento aquesta cançó em veig jugant a futbolín, no?
Boníssim, eh? El poder de la música.
Sí, home, la música és com les olors, ja transporta completament.
Sí, records.
Sí, i rei, per acabar, és una tonteria, això, fins aquí el que us he portat es troba tot a Spotify, això no, això ja està a internet, perquè internet està tot, però ho has de saber buscar. I a més no ho reprodueixes així de fàcil. Van aparèixer una temporada uns multipistes i precisament el Bohemian Rhapsody te'l podies baixar pista per pista si tenies la infraestructura en un estudi per poder-ho fer. Jo vaig començar a aprendre a treballar en un programa que treballo practicant amb Bohemian Rhapsody. I he portat una cosa per veure, tothom sap, no? Això amb Freddie Mercury cantava molt bé, però després diuen, bueno, sí, però els estudis fan virgueries i els hi posen això, els hi posen allò. Això és la pista de veu del principi, dura poquet, minut just, del Bohemian Rhapsody. La veu de Freddie Mercury com si el tinguessis assentat aquí al teu costat, sense reverb, sense res, inclús hi ha un moment que es nota que hi ha com un tall d'un pinxasso i sents, pues això, que me't canta a pèl, però a pèl a pèl.
Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Mama, life had just begun, But now I've gone and thrown it all away.
Com
pel gir,
no? Com
puja. Mama, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow, carry on, carry on, as if nothing really matters.
Brutal.
Avui és el Julián, aquí hi ha hagut un pinxasso, eh?
Sí, sí, que s'ha notat els artistes d'avui dia, amb l'autotune no podríem fer això, la majoria.
Bueno, ni amb l'autotune podríem
l'autotune.
Fer això. És molt maco veure com treballa el tio, la veu, no? Comença amb un falset i baixant del falset es posa a posar tot el poder. Vull dir, realment érem cantant d'aquells que ja et dic que en el sofà de casa teva t'impressionaria igual que a Wembley.
Pèls de punta. Sí. Moltíssimes gràcies per aquestes joies que ens has portat avui musicals en aquest dijous de prescriptors. Nosaltres ara el que fem és parlar de dansa. Vinga, que tenim moltes ganes. A veure, Neus, avui tornem a parlar de Chorus Line. Per sí, què? Explica'ns.
Perquè avui us porto la sabadellenca que està a dins de l'elenco de Chorus Line, des de l'inici de la creació i ara amb la gira, que és la Diana Girbau.
Hola.
Hola, Diana, bon dia. Explica'ns com va sorgir, no?, la proposta de participar, com van anar els càstings, no? T'ho esperaves a ser seleccionada?
Doncs no, la veritat és que va ser tot una sorpresa. Els càstings crec que van ser l'abril de l'any passat i de fet recordo pensar, ostres, què és això, no? De Chorus Line, aquesta aposta d'aquest musical tan complicat aquí a Espanya. A més ho feia l'Antonio Banderas i era la primera vegada que feia una cosa així. Llavors va ser una sorpresa i de fet una de les poques audicions que he fet aquí a Barcelona. Van audicionar a Barcelona, a Madrid i finalment a Màlaga van ser les finals i jo sempre he estat viatjant a Madrid o a Anglaterra per fer audicions i era aquí a casa, no? I va ser com... Va ser una sorpresa molt, molt, molt maca. Vaig anar a Barcelona, vam fer aquestes audicions, van durar un meset les audicions i finalment quan vaig rebre aquella trucada, bueno, va ser un moment molt, molt guai perquè estava a dins i estava molt, molt il·lusionada i els assajos ja van començar després de l'estiu.
I ara va molt bé, no?, la gira, de moment.
Sí, vam estar a Màlaga, que és allà on vam estrenar el teatre que ha comprat i ha fet l'Antonio, llavors vam estar a Bilbao i ara estem aquí al Tívoli, que per molts de nosaltres és casa, llavors estem molt contents de venir a casa amb una producció d'aquesta... així d'important,
no? D'aquesta magnitud, no? I escolta, ara una mica de safareig, però què tal amb l'Antonio? El vas conèixer?
Home, l'Antonio va estar involucradíssim.
Molt, no?
Ja
ha fet una aposta.
Sí, des de les audicions ja el vam conèixer i ja anaves veient de quin... com calçava, no? Perquè era molt una persona amb moltíssimes ganes de començar aquest projecte i ja quan vam arribar a Màlaga va estar amb nosaltres diàriament. Algun dia va haver de marxar per coses dels Oscars o els Goyes, aquestes coses que ell té, però va estar absolutament involucrat, va estar fent totes les funcions a Màlaga i pel que tinc entès a Madrid també vindrà a actuar algunes setmanes. Desafortunadament aquí no el tenim perquè està fent pel·lícules i altres coses, però està sempre molt, molt involucrat, apareix, va traient el cap i bueno, es manté el contacte sempre amb ell. I és increïble, l'Antonio.
Estem doncs nosaltres ja només per fer aquesta aposta, no?, de fer un teatre...
Sí,
doncs,
jo trobo que és molt bonic.
I apostar per la cultura.
Clar, és molt bonic que una persona tan famosa, tan mundialment coneguda, aposti per crear un teatre i per fer el seu propi bebè. No? Ell, jo recordo venir a l'estrena i que ell va sortir, va fer un discurs i va dir jo estava en un moment en un hospital, en el llit de l'hospital convalescent i em va venir aquesta idea al cap i vaig voler dur-ho a terme. Evidentment té tots els mitjans per fer-ho i ho agraeixo molt, jo particularment agraeixo molt que hi hagi gent amb recursos que aposti sobretot per la seva terra. Trobo molt bonic que ho fes a Màlaga, que estrenés a Màlaga, ell que és malaguany i s'estima tant la seva terra, doncs sí senyor, tenim gent molt famosa que no oblida les seves arrels, que no oblida d'on ve i que fa apostes tan boniques com aquesta, perquè crec que a Chorus Line, a més per mi és un musical especial perquè explica la vida de ballarins. De com passa en una audició. Crec que no pot ser un musical més realista del que us passa, de què passa als ballarins quan em van a fer una audició, no? I descobreixes durant el musical que hi ha històries a darrere de cadascun d'aquests personatges.
I quina és la teva història, Diana? Explica'ns quin paper doncs interpretes, no? I una mica què és el que veurem quan anem doncs al Tívoli doncs a veure't a l'escenari.
Doncs jo interpreto el personatge de la Christine. Ah, la Christine és una de les més jovenetes, diguem-ne, amb menys experiència dins del món de Broadway. I la Christine el que li explica és que no canta. Llavors, bueno, la seva incomoditat o la seva, el que la fa sentir insegura com a artista és el fet de que no sap afinar, no té oïda i no canta gens bé. Llavors també el que m'agrada de la Christine és que també, bueno, va sempre acompanyada del seu marit, l'Alan. I una miqueta l'Alan i la Christine penso que són com un referent de les persones que potser sí, dins de la professió, mantenen una relació, tot i els sacrificis, l'estar lluny, tot el que comporta la nostra professió, que moltes vegades no acompanya la vida personal. L'Alan i la Christine són un referent dins de la línia, són els únics que són una parella i dins del gremi doncs mantenen enamorats i junts. I el que és maco d'aquests personatges és que van existir de veritat. Uh-huh. Estem fent com un homenatge a persones d'aquella època de veritat. I l'Ale i la Christine, de fet, segueixen vius. Ara són avis i són una parella doncs això que van estar molt i molt enamorats i fins ara segueixen junts. Llavors, bueno, també em fa il·lusió interpretar un personatge doncs que existeix, no?
Clar, és brutal, no? Doncs a posar-te en la pell d'aquells ballarins, no? I fer doncs aquest petit homenatge a la vostra professió, no? Expliqueu-nos també doncs què és el que es veu a l'escenari, quants ballarins, com és el muntatge, perquè doncs és una gran producció, no? Podríem dir.
Jo crec que quants ballarins, això t'ho podrà dir millor la Diana, quan són dins de l'elenco, comptant els swings, que no els oblido mai, aquests grans swings.
Uh-huh. Recorda què són els swings per la
els
gent
swings
que no...
Els swings són les persones que són extraordinàriament...
multitasking, jo diria,
sí,
gairebé.
No, però és que jo continuo reivindicant aquest rol sempre que puc, perquè són les persones que la majoria de vegades es passen la gran majoria de funcions a darrere, que ningú veu, uh-huh, i que sempre estan allà, que se saben totes les posicions de tothom que està a dalt d'un escenari. És a dir, que un swing pot arribar a fer 4, 5, 10 tracks. Els tracks són els diferents personatges que hi ha dalt d'un escenari, depenent de les produccions, i s'ho sap tot de cadascun d'ells. És a dir, per mi són grans virtuosos mental i físicament. I en aquesta producció el que podreu veure són uns actors, ballarins i cantants extraordinaris, d'una sensibilitat brutal. Cada personatge... Jo tinc moltes ganes, i torno a anar aquest diumenge, vaig anar a l'estrena a Màlaga i torno aquest diumenge i tinc moltes ganes de veure l'evolució, de veure com haureu fet créixer els personatges, com us els haureu fet ja vostres completament, perquè sí que és veritat que són personatges molt, molt marcats i molt concrets dins del muntatge, però que penso que qualsevol que formi part del món de l'espectacle, dalt d'un escenari, sigui cantant, sigui ballarí, sigui actor, es reconeixerà en qualsevol dels personatges, de les inseguretats, de les pors i de com ho hem de dissimular.
Exacte.
Per intentar, com ens hem de posar aquesta màscara per anar a passar una audició i que vegin el millor de nosaltres en un minut o dos minuts.
En aquest sentit, Diana, ja t'has fet teves les pors, les inseguretats, tots aquests neguits que ens explicava ara la Neus del teu personatge amb diferents representacions que ja has fet?
Sí, efectivament. Bueno, de fet, és curiós perquè jo tinc una miqueta aquesta part de la Christine ja amb el cant. Llavors jo he fet molta formació de ballarina i de cop aquí em trobo en aquest musical que hem d'actuar i hem de cantar, perquè com bé diu és un dels pocs musicals que requereix un nivell molt alt de totes les disciplines. Llavors és tot un repte, no? I sí, les inseguretats que té la Christine les identifico perfectament diàriament perquè m'hi he sentit igual que ella amb el tema d'aquesta por de cantar davant d'un director a l'hora de fer una audició. I el que comentaves dels swings, estic totalment d'acord, també hi ha els covers. Jo personalment tinc covers de diversos personatges, de diferents personatges també dins de la línia, llavors això també és una oportunitat per posar-me a la pell d'altres personatges, i cada personatge amb la seva història, amb el seu i amb el seu les seves batalletes, que diem. Però sí, com bé deies, jo també penso que és un homenatge a la professió, i en aquest cas és als ballarins, però molta gent del gremi i de la professió que ha vingut a veure'ns és això, s'ha sentit identificat amb un o amb un altre, i la veritat és que és un musical que toca molt, sobretot a la gent que ens hi dediquem. Sí.
Totalment. Explica'ns també, doncs, quantes hores, no?, d'assajos, de també, doncs, tot el que hi ha al darrere, no?, que a vegades no es veu, però que, doncs, requereix tota aquesta disciplina, aquesta constància, no?, que després també, doncs, es veurà en el missatge final, no?, d'aquest espectacle.
Sí, doncs mira, ara que estem fent funcions, normalment entrem 2 hores abans al teatre, i sí, a vegades inclús abans, per si tenim assajos i coses extres, però dediquem sempre una hora i quart a un entrenament bastant, bastant heavy.
El Joan, que avui no ha vingut, que se n'enreia del dia que jo explicava que abans d'una funció de ballet clàssic fan una classe.
Clar,
ells
exacte.
Fan exactament,
sí,
el mateix.
Comenceu ja esgotats.
Una hora.
Sí, ja de fet, la Bayork Lee, que és la nostra directora, va crear aquest calentament perquè sigués més difícil que la funció mateix. Llavors nosaltres ja estem rebentats abans de començar la funció, perquè és una hora d'abdominals, flexions, estiraments, respiracions. Llavors també fem el calentament vocal, i llavors normalment hi ha notes o coses extres de comentar el que va passar potser la funció del dia anterior, i fer sempre hi ha moments d'assaig, cada dia assagem.
Per anar comprovant, no?, el que funciona, el que no funciona. Ara, jo penso, imagina't, en el meu cas, fer 2 hores i més de programa abans de començar el programa, o tu un concert abans...
Jo tinc un concert, canto durant el dia, però de manera espaiada, i no m'esgoto, intento no esgotar-me.
Clar, nosaltres tenim tots els músics també amb nosaltres, que tenim uns músics increïbles, i ells també, clar, entren una miqueta més tard, però també sempre els sentim abans de la funció fent una miqueta de calentament també, i tots els instruments allà van bojos just abans de començar.
És com que tothom ha d'estar a punt, en el punt on ha de començar l'espectacle just abans, i això és magnífic,
és guai,
és una de la
sí.
màgia.
És un moment com de germanor i de companyia, que estem tots junts, perquè jo, per exemple, la Christine, dins de l'escenari, hi ha moments que no es veu amb els altres personatges, no? Per exemple, llavors penso, avui no t'he vist gairebé, perquè dins la connexió a l'escenari, a vegades hi ha personatges amb els quals no tinc cap intervenció. Llavors aquest moment anterior per mi és molt important per fer pinya i per situar-nos i posar-nos dins del personatge, posar-nos dins del que és Chorus Line, i fer un moment això de unió,
de grup,
no? Exacte. Juntament amb els músics, amb els tècnics i amb tothom que està involucrat en la producció.
Escolta, que tenim moltes ganes d'anar-hi. Fins quan tenim temps? I aquest cap de setmana, no? Em sembla que diumenge hi havia funcions, no sé si també dissabte o faríeu-nos
una mica tenim funcions de dimecres a diumenge aquí al Tívoli, i estarem aquí fins l'últim cap de setmana del mes de març.
Doncs no hi ha excusa, eh? Tothom a veure aquest espectacle, a més amb una sabadellenca.
Home, si us plau, Sabadell, hem d'omplir la platea del Tívoli.
Hi ha molts catalans, eh? Està plegat de catalans. Sí. A més, de Sabadell només jo, però... Però sí, i els divendres i els dissabte, que no m'oblidi, també tenim doblete, que diem. Tenim una funció a les 5:30 i una altra a les 9:30. Per tant, no hi ha excusa.
I feu calentament d'aquest cada una o només
clar,
un punt
clar,
per tots dos?
Que hi ha doblet, hem d'entrar inclús 2 hores abans. Llavors entrem a les 3 i no sortim fins a les 12 de la nit.
Brutal.
Però bueno, el guai és que ens ho passem bé.
Clar.
Que això, poc no ens podem
queixar. I tota la gent a qui va dirigit, o sigui, qualsevol, no? Fins i tot famílies, penso.
Sí, a tots els públics, sí, tant.
Sí, sense cap mena de dubte. Doncs... Inclús podem... Si portem nens petits, jo crec que els hi podrem regalar noves sensibilitats. Perquè hi ha ballarins, nois, i això és molt important que
molts,
se sàpiga.
Sí.
Doncs això és molt important destacar-ho també. Com sempre, un plaer, moltíssimes gràcies a la Neus Elfa, a la Diana Girbaula, aquesta sabadellenca Chorus Line que avui ens ha fet aquesta petita radiografia, i evidentment en Jonge per tots aquests petits tresors musicals que ens ha descobert. Que vagi molt bé, bon dia.
Bon dia.
Gràcies, bon dia.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.